Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
La nova app de Ràdio Estel per Android és gratis. Busca-la.
Ràdio Principat. Cerdanya 104.4.
Les 9 i un minut a la Catalunya. Hola, Andorra. Salutacions a tota la gent que ens escolteu també per internet o la gent que després ho fareu. Escoltareu el programa Baixem-vos al Bàsquet al Dia, el nostre compte d'e-books. Benvinguts un dia més.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Doncs les coses són com són. I la Copa del Rei de Bàsquet li ha servit al Barça per constatar d'una vegada per totes que l'equip necessita un pivot amb més presència física, més contundència, més intimidació dins la zona. En poques paraules, doncs un Joe Dorsey. I en aquestes està la secretaria tècnica del Barça buscant tancar un recanvi per Tibor Place. Diumenge, després de perdre la final de Copa, a Pascual li feien aquesta pregunta.
No he hecho algo de menos de algo de intensidad, algo de fuerza en lo que viene siendo penetraciones y presencia de sus jugadores interiores más allá de Tommy.
Sí. Doncs la resposta curta, a la vegada que clarificadora. Durant aquests mesos ha quedat clar que el perfil de jugador de Place, tot i el seu innegable talent, no és el que necessita el Barça. El pivot porta acreditats 6,9 punts, 4,1 rebots, 0,6 taps i 9,2 de valoració a la Lliga Endesa, o 4,4 punts, 3 rebots, 0,7 taps per un 5,4 de valoració a la Euroliga. El seu futur podria estar a la NBA, en concret als Utah Jazz, franquícia que té els seus drets i amb qui el jugador doncs està negociant. I el seu recanvi al Palau podria ser Trevor Mbakwe, almenys, és el nom que més ha sonat en les darreres hores. Ara bé, sembla difícil que el pivot nord-americà d'origen nigerià, 26 anys, 2'03 d'alçada, jugador del Brose Baskets, pugui aterrar a Barcelona després de les declaracions de Rolf Beyer, director executiu del club alemany, que ha declarat a la cadena de televisió Sport 1 que espera i desitja que Mbakwe segueixi en el club fins a final de temporada com a mínim i no vol ni sentir a parlar d'un intercanvi amb Tibor Pleix. En tot cas, vingui qui vingui, si és que acaba venint algú, ho haurà de fer ràpid perquè demà dimecres a les 6 de la tarda acaba el termini per poder inscriure jugadors a la Euroliga. Això és Bàsquet al Dia amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Què para, company, com estàs? Ets un crac.
9 i 4, comencem.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
I I per cert, que parlant de jugadors, d'inscriure jugadors, qui ja ho ha fet és el Cheska de Moscou, que s'ha reforçat amb Andriy Kirilenko. L'alè rus torna a l'equip que el va catapultar a la NBA i signa fins a final de temporada. Si abans de la seva arribada el Cheska ja era un dels clars candidats a conquerir aquesta temporada de l'Eurolliga, doncs sembla clar que amb Kirilenko a les seves files encara ho pot ser més. I pel que fa al Barça, doncs vaja, que veurem si finalment arriba un nou reforç interior que ocuparia el lloc de Tibor Pleix. El que està clar és que el rellotge corre en contra dels interessos blaugranes perquè demà dimecres a les 6 de la tarda acaba el termini per inscriure jugadors a l'Eurolliga. I per cert, encara en clau blaugrana, després de renovar Xavi Pascual, el següent jugador, en aquest cas en fer-ho, serà Bratoleson. De fet, segons Gigantes, la renovació ja és un fet i el jugador d'Alaska ho farà per les properes dues temporades. Recordem que aquest 30 de juny també acaben contracte Navarro, Edwin Jackson, Nachbar, Lampe, Tomic, Deshaun Thomas, Huertas i el propi Joan Creus, director esportiu del Barça. I si la derrota a la final de la Copa del Rei a Les Palmes 2015 doncs ha generat certs dubtes o necessitats al Barça, sobretot el fet de reforçar el joc interior, doncs a la penya viuen una situació totalment contrària. Van arribar a la Copa amb 3 derrotes consecutives i amb els dubtes que els va generar perdre contra el Barça en Lliga, però van acabar on acabar la Copa amb la moral intacta. Capità del Fiat Joventut, Nacho Llobet, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona per la Copa que heu fet, eh?
Bueno, merci.
3 dies després de les semifinals contra el Real Madrid, eliminats contra el campió de la Copa, quina valoració fas del que heu fet a Les Palmes?
Bueno, jo crec que s'ha estat content, no? El primer dia vam fer un gran partit contra l'equip local amb tota la grada en contra, o sigui, amb un ambient bastant, bastant complicat, no? I, a més, amb una mala ratxa que vam tenir el tercer quart, que ells van posar davant, i ens hem saber sobreposar i emportar-nos al partit, així que hem d'estar molt contents per aquest partit. Després, bueno, contra el Madrid, sabíem que era un gran equip i vam estar molt bé tota la primera part. La segona part, doncs, ells van sortir perdent moltíssim, perquè ells sí que havien de guanyar sí o sí, i, bueno, van pujar un punt la intensitat i l'agressivitat i ens van enganxar aquí, no? Després, bueno, aleshores, aquí més o menys es va acabar el partit quan ens vam venir baixant aquesta situació. En el moment te'n vas trist al vestuari, no? Perquè te'n vas fent una bona copa, però te'n vas amb la sensació de que a la mitja part estàvem malalt i que podíem haver guanyat, no? Però, bueno, mirant-ho ara amb més fred, doncs s'ha d'estar content per la copa que hem fet.
Avui heu tornat a la feina, primer entrenament després de la copa. Què tal, les cares amb els companys?
Bé, les cares bé. Avui ha sigut el primer entrenament, el viatge diumenge va ser bastant dur, amb escala a Madrid, un viatge de gairebé 12 hores, així que tampoc vam arribar molt descansats diumenge, així que aquest dia i mig més de festa ens va molt bé. I, bueno, les cares bé, hem descansat. Sabem que al final Barça i Madrid són els equips que estan pràcticament obligats, no?, a arribar a aquesta final i que perdre contra ells és el normal. Nosaltres no teníem res a perdre en aquell partit i al revés, crec que vam donar molt bona cara, així que la gent està contenta, la gent està animada i hem recuperat aquestes sensacions que havíem tingut abans i les volem mantenir perquè queda lliga.
Amb quina imatge et quedes, Nacho, de la Copa?
Amb un equip super treballador, amb un equip amb molta, molt guanyador, no? Jo crec que vam barallar moltíssim contra equips superiors a nosaltres físicament. Com ja s'havia comentat, havíem tingut problemes físics, no? Amb molèsties diversos jugadors, fins i tot en Goran es va lesionar el dia abans del primer partit, i l'equip es va saber sobreposar tot això, va treure energies de dins, va saber competir, va saber barallar i va saber guanyar un partit molt difícil i competir mig partit contra un dels millors equips d'Europa, no? Jo crec que aquesta és la cara que ens hem d'emportar i aquesta unitat del grup que fa que siguem aquest equip especial.
Hi ha una fotografia que ha rodat molt per les xarxes socials, que és la de Sabaner, plorant, després de guanyar a l'Herbalife Gran Canària. L'has vist, no?
Sí.
Què et diu aquesta foto?
Bueno, ell crec que en primer lloc no havia passat mai una primera volta a la Copa, no? I en segon lloc, sobretot que, bueno, guanyar Gran Canària, on ell havia estat tants anys, on ell allà és una persona, bueno, és molt respetat, és molt estimat, no? Mm. I es va veure a la presentació, doncs, la gran ovació que es van portar. Doncs jo crec que tot això doncs, va ser un cúmul d'emocions. Que després d'un partit intens on et buides d'energia, doncs surten, no?
Mm-hmm. A veure si el convenceu que segueixi perquè vaja, encara pot donar la guerra, eh?
Sí, per suposat. Ell a principi de temporada doncs, es plantejava fer un últim any, no? Perquè, bueno, ja s'ho havia plantejat per un parell d'anys, quan va tenir moltes molèsties físiques, però s'ha dit que tant l'any passat com aquest, doncs aquestes molèsties físiques, bueno, aquests problemes físics sembla que han desaparegut, petites molèsties són normals, i més amb jugadors d'una certa edat, no? Però ell es cuida molt, i com s'ha demostrat aquesta lliga i amb el seu rendiment, doncs, ell ja sap gestionar molt bé tot això, i està donant un rendiment molt alt.
I personalment, Nacho, fent una passa endavant, no? Amb la baixa que deies abans de Goran Sutton, que ja és mala sort que es lesionés el dia abans de debutar en aquesta Copa, però vaja, tu fent una passa endavant, no?
Sí, sí, o sigui, content en aquest aspecte. Al final, bueno, va ser mala sort la lesió d'en Sutton, però per altra banda, doncs va ser bona sort en el sentit que la lesió va arribar a un jugador a la posició on estem més coberts, no? En aquesta posició de 4, on són 3 jugadors, tant Àlex Suárez com jo, que vam poder agafar aquest relleu, aquests minuts que normalment no disposem, que en disposa ell, i jo crec que els vam saber aprofitar, tenim moltes ganes, portem molts mesos treballant, i tenim moltes ganes de jugar, de competir, i crec que tenim bàsquet a dins, no?, per poder-ho fer. Així que, bueno, aquestes ganes i aquesta intensitat es van traduir i es van veure a la pista, i, bueno, intentarem, i voldríem poder continuar per el que queda de Lliga. Mm-hmm.
Sortiu reforçats, no?, de la Copa, pel que dius?
Sí, sens dubte, sens dubte. Sabem que ara tenim un calendari molt difícil perquè anem a Santiago, que sens dubte és un dels camps més difícils de la CB, i després tenim el Madrid a casa i el Laboral fora. O sigui, ens venen uns partits un altre cop molt complicats. Però, bueno, partim amb aquests ànims i amb moltes ganes de seguir treballant amb l'objectiu clar de classificar-nos per play-offs.
Uh-huh. I que s'ha de trencar amb 3 derrotes consecutives, ja, no?, a la Lliga Endesa.
Bueno, sí, però bueno, aquestes derrotes, en primer lloc ja s'havia parlat, érem derrotes contra les 3, 2 equips de la Lliga, i un d'elles fora, contra Unicaja, on vam fer un molt bon paper, perdent de 4 en un partit molt disputat al camp del líder, una victòria normal, però sí que la derrota a casa contra el Barça sense dubte va fer mal, però bueno, jo crec que ens vam refer en aquesta Copa, vam tornar a demostrar que no estem de bajón ni molt menys, que podem competir molt bé i intentarem donar aquesta cara un altre cop aquest dissabte.
Creus que la segona volta serà més dura que la primera?
Bueno, més dura, en el sentit que repetim la primera volta que hem fet, és molt complicat, no? Ja se sap, o sigui, hem igualat el millor registre de la història del club i és molt difícil que es torni a fer això, tothom n'és conscient, però volem fer la nostra feina, volem seguir, volem tornar a aquestes sensacions que hem tingut a la Copa i intentar guanyar els màxims possibles. No seran 10, segurament, no, però si poden ser 9 o poden ser 8. Vull dir, no seran 13, uh-huh, però si poden ser 12, 11 o 10, els màxims que puguem.
Doncs queden 13 jornades per acabar aquesta lliga regular amb aquest objectiu que deia ara el propi Nacho Llobet, que és el play-off, que la penya estigui als play-off pel títol de Lliga. L'última, Nacho, Madrid, merescut guanyador de la Copa o què?
Sí, jo crec que sí. Al final va ser un partit molt igualat. Són dos equips amb moltíssima qualitat i el Madrid jo crec que va demostrar que almenys aquesta Copa, els últims minuts del partit, es va saber jugar millor. Durant el partit va haver-hi alternàncies, el Barça va haver-hi moments on estava a sobre, després el Madrid. Jo crec que va ser un partit molt igualat, però al final del partit, bueno, doncs ells van jugar millor, i per tant, per mi, justos guanyadors, no? Mm-hmm.
Doncs, Nacho Llobet, capità del Fiat Joventut, enhorabona per la Copa que heu fet, les Palmes de Gran Canària, i una vegada més, gràcies per passar pel Bàsquet al Dia.
Moltes gràcies, a vosaltres.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa. Hey, brother, do you
still believe in one another? Hey.
ha de deixar l'Esparci de l'Ipsgirona, que ja té nou entrenador fins a final de temporada. L'endemà que Ramon Jordan ha presentat la seva dimissió irrevocable, avui l'equip ja s'ha exercitat sota les ordres de Roberto Íñiguez, exjugador CB en València, Gran Canària i Múrcia, i com a entrenador només té 3 anys d'experiència, però quins 3 anys al més al nivell, aprofitats al màxim, guanyant una Eurolliga i una Lliga amb el Ros Casares la temporada 2011-2012 i les dues darreres temporades, subcampió d'Europa amb el Fenerbahçe i campió de la Lliga Turca la temporada 2012-2013. Marcem a Girona, Roberto Íñiguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Una enhorabuena por llegar al banquillo de Rune Girona, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Y eso que estabas de año sabático, creo, ¿no?
Sí, total, muy sabático, total. Pero mira, oye, era una situación que no, yo creo que era, para mí ha sido imposible decir que no, por el club, por la ciudad, por el equipo, por la gente que trabaja aquí, porque yo estaba también viviendo en la ciudad y bueno, pues ha juntado todo y encantado, y además con muchas ganas de ayudar al club, porque es un club precioso que creo que están trabajando mucho para crecer.
De hecho, tienes un hijo jugando a fútbol en Girona, de ahí tu presencia por ahí, ¿no?
Yo me dedicaba a pasear el perro aquí, a preparar los desayunos y a ser de padre.
Bueno, ahora harás lo mismo, pero compaginando con el baloncesto.
Sí, seguro. Al final, esto es lo que llevamos en la sangre y lo que nos gusta, ¿no? Y sí, lo tienes un poco en la vena, pero bueno, mi idea era esa, pero bueno, como siempre digo, esto, la vida da muchas vueltas y hay que saber estar pues preparado para todo. Había dicho que no a algunas situaciones que me habían salido, que me las agradezco en su momento y encantado, oye, que me hubiesen llegado, pero ya digo, mi idea era esa, pero bueno, aquí es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer, yo creo.
Oye, Roberto, ¿cómo te tomas estos 2 meses más o menos de competición con los que firmas con el Unión Girona?
Pues con muchas ganas de ayudar, al club, porque sé que trabajan mucho, porque sé que llevan un año de mucho esfuerzo, de mucha gente trabajando muchísimo, poniendo mucho tiempo, los jugadores trabajando mucho, Ramón Jordán, el anterior entrenador, con mucho trabajo, y bueno, sé que bueno, en estas 2 semanas ahora pasando momentos difíciles y bueno, con ganas de dar aire a la gente, de recuperarnos y de ayudar en todo lo que pueda, ¿no? Y sobre todo lo que me gustaría es acabar los 2 meses pues habiendo trabajado el máximo y bueno, lo que consigamos pues trabajamos bien, desde luego conseguiremos cosas, y si no pues no, como todo en el deporte, pero con ganas de que cuando termine decir, bueno, como siempre has dado el máximo, te puedes ir a descansar y estarte contento.
Lo que no sé es, imagino que sí, que debe ser una suerte llegar a un banquillo de un equipo que lucha por estar arriba, ¿no? Por ganar la Liga, por ejemplo.
Para mí es una suerte estar en un banquillo también por no descender, por ganar la Liga o de un equipo de minibásquet. Yo voy a entrenar siempre igual, yo siempre lo he dicho. Yo creo que el que entrene diferente con un equipo con más aspiraciones que con otro, tiene difícil ser entrenador. Es complicado ser entrenador así. Yo creo que tienes que tener la pasión, tienes que entrenar allí donde entrenes, tener pasión, estar comprometido y el trabajo de entrenador es vocacional. Tienes que llevarlo y da igual donde entrenes. Por lo tanto, para mí es verdad que cada equipo tiene sus condicionantes, te tienes que adaptar, tienes que tener flexibilidad, saber dónde estás, pero con la misma pasión que cuando entrenaba en minibásquet en Alboraya, en un pueblecito al lado de Valencia.
¿Qué te parece la plantilla del Girona? No sé si te sorprende o no, ¿no?, que está haciendo la temporada que está haciendo.
No. Entre las muchas razones que a mí me han ayudado también para aceptar la propuesta del club es que creo que hay buen equipo, que creo que hay buen club, que en la ciudad yo estaba cómodo, y ya digo, eso junto todo, entonces yo creo que tenemos buena plantilla, yo creo en las jugadoras, es verdad que ahora tengo que ir hablando con cada una de ellas, ver donde ha habido problemas últimamente y cómo podemos ir resolviéndolos. Tenemos muy poco tiempo, es un poco controlarlo todo, no quiero cambiar muchas cosas porque quiero ser súper inteligente y aprovechar porque sería estúpido por mi parte no aprovechar el trabajo que ha hecho Ramón y toda esa base de trabajo, pues aprovecharla evidentemente y luego pues a ver qué pinceladas podemos dar para seguir mejorando.
¿Te ha sorprendido la salida de Jordana del banquillo?
A ver, ni me sorprende ni deja de sorprender. Es decir, no tengo que valorar eso. Yo pienso que, insisto, creo que ha hecho un trabajo muy bueno, que, bueno, las 2 últimas semanas han sido duras y bueno, pues claro, no toman sus decisiones. Yo creo que Él ha sido, ¿no? Ha intentado ser súper honesto, el club le ha propiciado la salida la mejor posible, súper agradecidos, y yo creo que eso honra a las dos partes.
¿Qué equipo te has encontrado después de las explicaciones que dio ayer en este programa Ramón Jordana de su decisión? No sé qué. ¿Tu primer contacto con la plantilla, cómo ha sido?
Bueno, pues siempre hay un trauma cuando el entrenador se va y el equipo llega otro, un nuevo entrenador, no saben lo que se van a encontrar y no saben si va a ser un nuevo método de trabajo. Y bueno, pues yo he intentado desde el primer momento tener naturalidad y que vayan, estén tranquilas, y vamos a ver si, sobre todo, intentamos que vuelvan un poco a disfrutar del juego. Yo creo que un equipo un pelín desgastado. Y bueno, pues hay que recuperar cierta frescura.
Son palabras textuales que dijo ayer Jordana aquí en el Básquet al Día. Hablaba de Roberto Íñiguez, bueno, decía que era un buen entrenador, un tío duro, con experiencia y credibilidad ante las jugadoras. No sé si eso de la credibilidad es lo que necesitaba este equipo a ojos de las jugadoras, en la figura del entrenador.
Sí, sé que Ramón ha dicho esto y se lo agradezco mucho. Pero, vamos, no sé, me han preguntado también otros compañeros que por qué tengo tanta fama de duro, y digo, pues no lo sé, porque soy una persona... Es decir, sí que soy exigente en ciertos detallitos, me gusta la calidad entrenando y me gusta poner el equipo por delante de todo el mundo, me gusta que seamos nosotros, ¿no? No me gusta egoísmos, pero a partir de ahí pienso que soy súper asequible, natural y, bueno, intento siempre ayudar al jugador en todo lo que puedo. Uh-huh. Evidentemente quiero compromiso, y si no hay compromiso, pues también tengo mi mala leche, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que sea particularmente duro o de látigo, porque sí que es verdad que me estoy viendo ahora que como que tengo esa fama.
Bueno, también tienes la fama del currículum, ¿no? 3 años, pero ¿qué 3 años? Euroliga con Ross, subcampeón de Europa con Fenerbahce, títulos de Liga, etcétera, etcétera.
Ya, pero te insisto que un poco el entorno, la prensa, os quedáis en 3 años de Fenerbahce, Ross Casares, y ya te digo que yo doy mucha la misma importancia cuando entrenaba al sub-20 de Pamesa, al EVA, o al Cadete, o al Mibásquet de Alboraya, o en muy poca de San Viator. Para mí es lo mismo, es decir, lo que pasa es que evidentemente llega mucho más. Y yo era el mismo entrenador que ha ido mejorando, aprendiendo, intentando, pero evidentemente los títulos o esas cosas, o finales de Euroliga o tal, llega mucho más al público, ¿no? Pero bueno, bien, así está montado.
¿Lo de los 2 meses era deseo tuyo? ¿Solo firmar esta temporada hasta que acabe o cómo ha ido?
No, porque el club ahora lo que plantea es hasta final de temporada y es lo mejor, y no tenemos que pensar en gastar energía en nada más. Y trabajar muy bien estos 2 meses, y como te he dicho antes, la vida da mil vueltas, y yo qué sé. Lo que hay que hacer es buen trabajo ahora, y Dios dirá.
Uh-huh. Ya te dejo. ¿Qué retos te marcas para esta temporada, estos meses de competición?
Trabajar bien y disfrutar. Esos son mis retos. Trabajar bien, ayudar todo lo que pueda al equipo y disfrutar. Y si pueden que las jugadoras también disfruten jugando y se sientan bien, pues excelente. Eso no se va a llegar... Y se va a llegar lejos, lo máximo posible.
Y todo empieza el domingo, el debut a las 6 ante el Guernica, equipo de la parte alta. Roberto Íñiguez, entrenador del Spurs y del IF Girona, mucha suerte en estos meses de competición en Girona.
Muy bien, venga, a trabajar, tenemos calendario duro.
A Radio Estel, Bàsquet al Día, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I, per cert, que pels compromisos d'Eurolliga, el Perfumeries Avenida ha jugat aquesta tarda el partit corresponent a la 21a jornada de la Lliga Femenina a la pista del Guipúzcoa, amb victòria per 53-89, és a dir, que l'equip de Salamanca, líder de la Lliga Femenina, ara li treu 2 victòries a Girona i al Conquero, això sí, òbviament, amb un partit més. Recte final del Bàsquet al Dia. Com tots els dimarts, tanquem la paradeta amb la veu dels penyistes, Mary Sai, dels Penyedictes de Badalona. Hola, Mary, bona nit.
Hola, bona nit.
El Marc Segura, del Sant Culer. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
I l'Ernest Centelles, de la penya sector nord de Manresa. Hola, Ernest, bona nit. Pregunta per tots tres. Què us ha semblat la Copa del Rei i les Palmes 2015?
Bueno.
A veure, Marc, comença tu, Marc, que tenies el Barça a la final.
Hauria pogut agradar millor. Almenys el Barça va competir. L'únic que ens va faltar era els triples. Si haguéssim ficat la meitat de triples que vam tirar, segurament haguéssim guanyat. S'ha de reconèixer que potser el Madrid, juntament amb el CSKA, són les dues potser millors plantilles d'Europa en quant a jugadors i pressupostos, però ens va faltar encert de fora, algun rebot, i trobo que les Palmes potser no era el millor lloc per tema d'ambient. Jo vaig veure un ambient molt fred.
I el darrer minut i mig de partit, què et va semblar?
Jo trobo que aquí Pasqual es va equivocar, està mal gestionat, Navarro no era el que ha donat, se li ha d'agrair, evidentment, però no, ara mateix no està físicament bé i no està per grans coses, i no pot jugar per algun últim minut sense un base que ordeni el joc.
De fet, va jugar sense bases els darrers quasi 6 minuts de partit.
I això en un partit així no s'hauré de fer. També estan tenint com tenies el Satoransky, que estava jugant molt bé.
Sí, sí. Mary, satisfeta, no?, amb el que ha fet la penya, el fet juntut a la Copa. De fet, ara ho parlàvem amb Nacho Llobet, aquí al Bàsquet del Dia.
Sí, la veritat és que, bueno, el primer partit era... Teníem complicat, però molt a guanyar perquè no teníem res perdut i bueno, el jugar contra el Madrid, pues, el tercer quart ens van fulminar a faltes, però bueno, és el que hi ha. Crec que l'equip va estar molt bé, veure dos jugadors, tres jugadors a les anotacions de Kia, a les jugades de Kia, pues, molt satisfets, la veritat, amb tot l'equip. I bueno, també les baixes que han tingut de Goran Sutton, Barrera amb la grip, els dits de Miralles, que li vaig veure l'altre dia a la mà i Déu-n'hi-do, l'entrada que estaven els dos dits. Però bueno, la veritat és que molt orgullosos i aviam, esperen ja que vinguin a l'Olímpic a rebre'ls per rebre'ls.
I tu, Ernest, com has vist aquesta Copa?
Doncs bé, aviam, previsible, no? Aviam, dos equips, els dos grans al final a final, sí, el Joventut sí. Que ha fet una gran Copa, penso. I bueno, jo va, doncs, al final, a l'últim minut, a l'últim quart, doncs, no sé, el Madrid va ser una mica superior a ells. Mm-hmm. I una llàstima que Tomi, amb el partidat que va fer, doncs, no se'n pogués emportar l'MVP, no?
Sí, sí. Realment... Què us sembla, això, de que l'MVP se l'ha... Jo ho trobo bé, ho trobo normal, que se l'emporti el jugador de l'equip que guanya el partit o la Copa, no?
Home, sí, és el lògic, però s'ha de reconèixer que el Tomic va fer un partidàs i el problema és que va estar massa sol. No va haver-hi equilibri interior-exterior i no va tenir cap pivot que li donés descans.
Home, el Barça buscava un pivot, Marc?
Sí, volen fitxar l'Emwake, que sé que el vam tenir a tir al juny, i és un jugador que no entenc per què el vam fitxar, perquè és el perfil que falta.
Sí, és complicat per això, que pugui arribar, perquè des del Borussia Bàsquet ja diuen que no volen, que el volen tenir allà aquesta temporada i moltes més, si poden. Ernest, i la vostra Copa, sí.
la vostra Copa.
Dissabte a Andorra,
Sí, sí. La nostra Copa comença a Andorra, comencen els partits realment claus, i no podem fallar, vull dir, no, ja jo crec que si ja ens volem mantenir, i Andorra hem de guanyar, i sí o sí, i ja no hi ha excuses, i ja no hi ha històries. A més, porten dues setmanes entrenant, pensant en el partit. Sí que tenim, doncs, el que tenim, no? Que tenim totes les dificultats del món, totes les males sorts del món, però penso que a Andorra hem d'anar a guanyar i hem d'anar... Escolta, ja està.
Sí, sí, veurem, perquè és un partit important i pot marcar el futur d'un i altre, del Morabanc Andorra i també de la Borussia Dortmund-Manresa, Ernest.
Sí, sí, un partit clau, un partit que ens pot marcar, doncs, el que és el devenir d'aquesta segona volta, no? Perquè és un rival directíssim i juguem allà i ens podem, bueno, i podem guanyar-li, doncs, això, el bàsquet a barà i no podem fallar. Jo penso que ja no podem fallar. Jo penso que hi ha d'haver una bona mentalitat dels jugadors i saber que és un partit clau. És una final.
Sí, sí. Ho deixem aquí. Mary, Marc, Ernest, una abraçada.
Molt bé.
Molt bé, igualment.
Bona nit.
I, per cert, Antetòmit, si t'ha fa Sabané, Rudy Fernández, Granger i Sergio Rodríguez, el Chacho, formen el millor 5 de la Copa ACB 2015. Per avui, ho deixem aquí. Donant les gràcies al Jordi Carretera, al control, al Xavi Pagant, a la producció i a vosaltres per escoltar-nos i per seguir-nos també dia rere dia al Twitter, @bàsquetaldia, amb @bàsquetaldia, que cada vegada som més i ens alegra. Demà tornem, demà dimecres, amb més bàsquet al dia a les 9 i pocs minuts a la nit aquí a Radio Estel. Fins demà, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.